COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Arribem a 1:15 del migdia. Benvinguts a la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. I avui celebrant el Dia Mundial de la Ràdio en aquesta novena edició que fem des de la demarcació de Lleida. Hi ha una qüestió que avui, si em permeteu, em fa molta il·lusió, perquè tenim públic. Benvinguts tots a la ràdio! Benvinguts a la ràdio! Benvinguts a la ràdio! La ràdio, la ràdio. Aquest any... anys des que es va inventar, però 600 anys des que Espanya es va fer la primera emissió comercial, que va ser EAJ1, Ràdio Barcelona, que va fer aquella famosa primera emissió. I us explicaré un secret. Igual no és tan secret, perquè això està publicat. No? Quan es va inventar la ràdio i van presentar comercialment l'invent, no a Espanya, a Itàlia, la persona que la va inventar i va veure el potencial que tenia, un d'aquests que era comercial va dir: sabeu què? Això no tindrà història. Més o menys com quan vam fer TikTok, per fer una traducció. Quan vam fer TikTok vam fer exactament el mateix, però a la ràdio va passar el mateix, va dir: això no tindrà recorregut. Des de llavors han passat 100 anys, i amb una cosa, que és que la ràdio sempre... quan surten noves tecnologies, la donen per morta. I a la ràdio queda molta vida. I sabeu per què? Us ho explicaré. I vosaltres, que sou gent jove, que és el públic que tenim avui aquí amb nosaltres, i els que ens sentiu des de casa, segurament estareu amb mi. La ràdio dona una cosa que res, absolutament res fins ara, la podrà igualar. La imaginació. Vosaltres ens sentiu. I quan sentiu a la gent d'esports retransmitint un partit de futbol o de bàsquet, quan sentiu programes nocturns de la gent explicant les seves coses, quan sentiu a la gent d'informatius connectant des de el lloc dels fets i explicant el que hi ha, quan sentiu els socs d'ambient, quan sentiu tot això, hi ha una cosa que ni us adoneu i que funciona molt bé, i és la imaginació. I totes aquestes històries les proporciona ara i sempre la ràdio. Així que, benvinguts a la ràdio! Ricard Álvarez, com estàs?
José Miguel Cruz, benvingut a casa.
Felicitats per Perquè et toca.
Felicitats també. Quan has dit, sabeu una cosa, i parlaves dels 100 anys, pensava que anaves a dir, jo ja hi era.
Escolta'm,
però no.
Tu tampoc ets una persona...
No, no, jo tampoc.
No estàs a preescolar, tampoc.
No.
Ja tens, estàs talludito, eh?
Sí, senyor.
Doncs, encantat estàs aquí amb tu, Ricard. És una persona que m'encanta fer ràdio amb tu, bàsicament.
Fem poca. Per venir a la Diputació de Lleida, hem vingut des de l'emissora de Lleida fent un trajecte turístic amb el José Miguel Cruz.
Sí, sí.
I m'ha confessat, jo és que no coneixia Lleida.
M'estàs deixant en evidència davant del públic, eh?
Però hem fet ja una primera passejada turística.
Sí, molt bé, molt maca.
Jo te l'he retransmès.
I tant. Era com estil si fos ràdio.
Estil ràdio. I ara al marxar en farem una altra.
He de dir una cosa, ja no dic en petit comitè, per la gent que sou a Lleida, que coneixeu Lleida, que viviu a Lleida, he arribat i he baixat del tren una mica decebut perquè no he trobat boira. Jo pensava que aquí era com...
Fa 4 dies que no hi
ha boira. Hi ha sol, una temperatura magnífica. Bé, dit això, fem informació de serveis i anem a veure com tenim el temps parlant de tot això. I el temps que ens espera avui, us explico que avui tindrem un dia prou estable. Ja ho noteu, que tindrem un dia prou estable. Aquesta tarda també serà una estabilitat total i les temperatures en alça. Al cel, en funció de quins punts de Catalunya, estarà com embrutit, sobretot pluges de cara al Pirineu, Vall d'Aran, per aquí alguna gotellada pot deixar-se escapar. Res que ens tregui de pobres en funció de sequera. Per demà, més o menys, tenim la mateixa fotografia. És a dir, que les aigües tan esperades que necessitem ni estan ni se les espera, almenys hores d'ara. Això sí, fins que no vinguin aquestes llevantades mediterrànies, aquí passarem gana. Altres llocs tenen llevantades i fronts atlàntics que tenen més aigua. Aquí la cosa no serà així. Les temperatures tal qual toca i per demà esperem que continuï així. El vent a la baixa, ahir recordo que tenim una alerta força important pràcticament totes les comarques de Catalunya, alerta que ja ha estat desactivada per la Generalitat, el Bencat. I com la tenim la situació a la xarxa viària catalana? Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon dia, benvingut.
Hola, què tal? Molt bon dia. Doncs, a veure, encara tenim nombroses afectacions viàries per capar aquestes mobilitzacions d'avui. Recordar, a l'autopista P7 es manté el trànsit tallat a l'altura de Borrassà, en els dos sentits de la massa, de fet, ja es desvia abans, en alguns casos, en sentit nord, a la sortida de Vilademuls, i en sentit sud, a la sortida 4 de Figueres Sud. En aquests punts de desviament, òbviament, també hi ha cues, hi ha retencions. També es manté el tall de trànsit a la Nacional 2, a l'altura de Pontós, que registra moltes aturades aquesta via aquest matí. A la C-17 en dos punts, a Vic en sentit nord i a les Masies de Voltregà en sentit sud. I també a l'eix transversal en el seu sentit de la Marça. A l'altura de Vic en sentit Girona es desvia el trànsit per la sortida 176 i en sentit Lleida a l'altura de Gurb aproximadament és on hi ha també un altre tall de trànsit i en aquest cas es desvia la circulació per la sortida 183. A més, hi afegim la C-37 a Manlleu, que es manté tallada en sentit sud, i també la C-38 a l'altura de Molló, en els dos sentits de la marxa. Recordar també que per la marxa lenta que s'ha fet a l'A-27, aquí encara queda afectació a l'últim tram, entre Constantí i Sobretot a la mateixa altura de Tarragona, en sentit costa, és a dir, en sentit Tarragona. A la resta de vies hi destacarem un parell de punts més, en aquest cas per accident. A l'autopista P7 n'hi ha hagut una al Papiol, en sentit nord, ja tot retirat, però queda encara aturades més enrere, a Castellbisbal, i especialment a l'enllaç amb la B23 al Papiol. I d'altra banda, la C-15, també hi ha hagut un accident a l'altura de Capellades, de la torre de Claramunt, i aquí es dona pas alternatiu. Sobretot les cues són en sentit Igualada. És tot. Molt bon dia.
Que tinguis un bon dia, Eduard. Moltes gràcies.
Igualment.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Celebrant aquesta novena edició del Dia Mundial de la Ràdio a la Diputació de Lleida, la novena edició que es fa a la demarcació de Lleida, donem la benvinguda avui a la gent que estava aplaudint d'entrada, als alumnes de tercer d'ESO del Màrius Torres. Hola, com esteu? Benvinguts. Als alumnes de primer de batxillerat de l'Escola Mirasant, què tal? Una mica més de gana aquest aplaudiment, no? Vinga, un altre cop. Primer de batxillerat a l'Escola Mirasant, què tal? Els alumnes de primer d'ESO de l'Escola Sant Jaume de les Heures, com esteu? Ara! Aquesta és l'actitud, home. Veus, Ricard? Els joves tenen empenta, els més grans els hi fa més vergonya, és el que toca. Però escolta'm, Ricard, parlem de periodisme.
Sí, mira, aquesta activitat, com bé deies, és la novena edició ja que se celebra d'aquest llarg programa de ràdio. Una iniciativa que va ser pionera a la demarcació de Lleida per part del Col·legi de Periodistes, el agafar un dia a l'any i triar el Dia Mundial de la Ràdio per fer un programa de ràdio de 12 hores de durada en el que participaven moltes ràdios de la demarcació de Lleida. Jo recordo només la primera edició que crec que es va fer a la plaça Sant Joan. Diria que va ploure i tot. Estàvem amb una carpeta, amb una carpa petita, i és una... És una iniciativa tan maca que després s'ha anat replicant a diferents indrets del territori. Mira, avui ens acompanya la presidenta del Col·legi de Periodistes a la demarcació de Lleida, la Laura Alcalde. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia i feliç dia de la ràdio.
Igualment, perquè et toca.
Bueno, la Laura, tu ja provens del món de la ràdio.
Sí, sí, sí.
Estàs al món de la ràdio.
Soc dona de ràdio, les coses com siguin. Sí, 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 molt contenta avui.
Què té la ràdio?
Mira, jo crec que té moltes coses, però té alguna cosa que enganxa a diferència de tota la resta de mitjans, no? Té alguna cosa que fa, ara en parlàveu, no?, de la imaginació, no?, d'aquesta comunicació directa, pròxima... Té moltes coses que no tenen els diaris o internet o d'altres mitjans, que tenen moltes coses, però són ben diferents.
Estem celebrant el Dia Mundial de la Ràdio, el centenari, i l'eslògan diu 100 anys o un segle informant, entretenint i educant.
Déu sí, senyor.
Quines
sí,
tres senyor. Coses,
És unes tres coses. Ja, a vegades, Laura, possiblement el que hem de pensar de la ràdio és els reptes que tenim per davant.
Sí.
Tenim una digitalització per davant i, sobretot, també atreure el públic més jove.
Sí, ens obsessiona molt aquesta qüestió, no?, de tenir el públic jove. però hem de confiar en la ràdio, perquè si hi ha un mitjà que s'ha adaptat a la realitat social, aquest ha sigut la ràdio. El vídeo matarà la ràdio? No, no és cert. La tele arribarà i es carregarà les emissores? No ha sigut cert. Nosaltres ens hem adaptat, i parlo com a ràdio ara, com a treballadora i professional de la ràdio, ens hem adaptat a tot. Voleu continguts a la carta? Aquí els teniu. Voleu podcast? Aquí els teniu. Jo crec que seduir el públic jove ha de ser la nostra funció, però també mantenir, no?, el que és l'essència de la ràdio.
No, a més, mira, ara que deia això dels podcasts, hi ha molta gent que fa podcast, però al final, quan busquem els rànquings, els més escoltats són els que són programes de ràdio.
Exacte.
Que són els que portem tota la vida fent ja podcast, si vols, o fent ràdio.
Segurament, una de les coses que no es van calcular, Laura, és l'essència de la ràdio en directe.
Absolutament, absolutament.
La sensació de l'oient d'estar a l'altra banda i saber que aquella persona està allà, que no és una gravació, no és un podcast, no és un fals directe, està allà parlant. Això possiblement és un d'aquests cucs que enganxa també.
És el poder, jo crec, que té la ràdio, no? La ràdio en directe, no? Quan hi ha un incendi, quan hi ha un accident múltiple, quan passa alguna cosa que és d'interès, no?, general, el que vas a buscar és la ràdio. Si tu vols saber quina carretera han tallat els pagesos avui, connecta't a la ràdio. Allà et diran on està el tall, no? Perquè sí, pots buscar-ho per internet, trobaràs el tuit, el que vulguis, no? Però ràpidament ho tindràs a la ràdio.
Què farem amb la ràdio?
Quina pregunta els tan àmplia.
Els propers anys, cap on ha d'anar la ràdio? La part informativa, la part d'entreteniment?
Jo t'he de dir que
la
no.
La part de la imaginació?
T'he de dir que no et puc respondre. No et puc respondre. Jo crec
Va, però juga-te-la, home. Fes aquí una aposta.
Jo crec que la ràdio...
Oblida't del càrrec, ara, i dir...
No, que va, que va. Jo crec que la ràdio seguirà vivint, sigui com sigui. És a dir, si la digitalització és el nostre camí a recórrer, que ja ho és, no és que sigui del futur, és que és del present, cap aquí. I ens adaptarem, i intentarem que els joves i les joves doncs ens segueixin. D'alguna manera, jo crec que no pot desaparèixer mai la ràdio. No crec que desaparegui mai.
Mira, després del boom d'internet i de les xarxes socials, jo mirant dades, el tant percent de població que segueix escoltant la ràdio cada dia és o el mateix o fins i tot més alt.
No, no, està pujant, ha pujat el nivell de ràdio.
I la pandèmia, que m'ho recordava també una altra companya, la Gemma Peris de Radio Tàrrega, em recordava que durant la pandèmia les ràdios, i en aquest cas les ràdios locals, no, van tindre un paper fonamentalíssim. La gent volia estar informada i ho feia a través de les ràdios més properes i més pròximes. I, per tant, quan hi ha un moment complicat, crec que la ràdio és la que millor dona el servei a la ciutadania.
Perfecte. D'aquí quants voldreu ser periodistes en un futur? Us agradaria ser periodistes?
Ai.
Que aixequi la mà.
Cap mà.
Una. Mira, encara, eh? Molt bé, un per allà.
Un, dos.
Que volen ser periodistes.
Espera. I, escolta, i dels tres, qui vol dedicar-se dels tres que heu aixecat la mà a la ràdio esportiva?
Un, dos. Però tu no la sabies aixecar,
Ha sortit un altre.
T'ho dic perquè els esports...
Tiren molt. Són els ulls del futbol. Es retransmet amb la veu el que s'està veient i això és un mèrit important. Cal ser periodista per treballar a la ràdio?
Sí. És a dir, m'explicaré. La professionalització d'aquesta tasca del periodista, no?, ha d'existir i nosaltres volem persones, és a dir, persones formades per evitar tota aquesta precarietat que malauradament és un manto que ha caigut sobre nostre, no?, una mica. Sí, volem professionalització, clar que sí. És cert que l'origen de la ràdio, i jo parlo de l'origen de la ràdio local, no?, era de persones aficionades i aquelles persones van fer viure i fer néixer aquelles emissores, per exemple, no?, de l'afició, del voler unir-se, del compartir un programa per dedicar cançons, però és veritat que som en un altre escenari i que les persones que s'hi vulguin dedicar, com més professionals, millor.
Doncs, Laura Alcalde, presidenta del Col·legi Oficial de Periodistes de Lleida, escolta, moltes gràcies per estar
gràcies.
Aquí amb nosaltres.
No, deixeu-me que us doni les gràcies a vosaltres per traslladar avui aquí el vostre directe en aquesta jornada especial que vivim de Ràdio de Ràdios.
Estem encantats, el Ricard ja és expert, jo sóc novato, acabo de venir, però estic encantadíssim, home.
Doncs benvingut a Lleida.
Moltes gràcies.
Ràdio de Ràdios, 14 emissores.
Ràdio de Ràdios!
14 emissores, avui estarem fent aquest programa de 12 hores.
I tant.
Doncs, Laura, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Una abraçada. Doncs, de seguida, si em permeteu, el que farem serà el següent. Farem una petita mostra de com es feia ràdio abans. Serà una qüestió molt ràpida i aquí necessitarem Habitualment es faria per telèfon, obriríem telèfons, però avui ho farem aquí en directe, aprofitant que tenim públic. Ho farem de seguida aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Flexicar.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Blanca es economista, una mujer con trabajo, con la vida resuelta, pero cayó en las redes de un estafador amoroso.
Hola, buenas tardes, Pilar.
No es nada fácil encontrar a personas, tanto hombres como mujeres, que quieran contar su caso. No sé si es porque sentís mucha vergüenza por haber caído en esto o por qué.
Exactamente, es así, es así. En mi caso particular, yo tardé 4 años en darme cuenta de lo que realmente me había ocurrido.
¿Tú conoces a este hombre por internet? ¿Recuerdas? Seguro que sí. ¿Por qué te pidió dinero la primera vez?
Bueno, fue un mes
de lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
El tobillo de Budimir después del penalti no pitado a Osasuna.
Nosotros podemos ser árbitros, bomberos, periodistas o médicos, pero tenemos ojos y lengua para opinar.
Entra ya en cope.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En directe des de la Diputació de Lleida, celebrant aquesta 9a edició del Dia Mundial de la Ràdio de la demarcació de Lleida. Escolta'm, Ricard, tu com escoltaves música abans?
Com escoltava?
Sí.
Pues amb la ràdio.
Amb la ràdio.
Amb la ràdio casset. Amb la ràdio casset.
Ah, ràdio casset. Tu te'n recordes dels concursos i com es feia abans, sí, ràdio i la ràdio musical? Sí, perquè, no sé si ho sabeu, ara poseu YouTube o poseu Spotify, poseu aquestes coses i surten totes les cançons del planeta. Abans, els que tenim una certa edat, per nosaltres això tira un piel de brujeria. O sigui, és una cosa que abans nosaltres havíem de gravar i buscar-nos la vida per trobar les cançons i que el locutor no parlés.
Però sempre
perquè
parlava.
Perquè si el locutor parlava, t'enfonsava la gravació. Llavors, hi havia concursos. A la ràdio es feia molt de concurs. I hi havia un concurs d'endevinar cançons i un altre concurs de, per exemple, dedicar cançons.
Dedicar cançons, sí.
A veure, necessitem 3 voluntaris.
Amb bona oïda musical.
Amb bona oïda musical, eh? Bona oïda musical. Mira, una noia, aquesta noia que porta aquesta que assenyala, aquesta. Una per aquí. El noi aquest d'aquí, de blau, aquest. I aquell d'allà, el que volia ser periodista esportiu. Veniu 2-3. Veniu 2-3. Aquí, poseu-vos els micros, va. Una cada micro. Per aquí, pugeu per allà. Allà estan les escales. Molt bé, i farem això?
I què farem?
Home, què es feia abans a la ràdio?
Bueno, es posava un tros de cançó i s'havia d'encertar, no?
Aquesta era una de les que es feien, i l'altra era dedicar cançons. Començarem pel concurs, en tot cas, eh? Bé, aquí tens una cadira. Hola, com et dius?
Aitana.
Apropa't al micro. Us heu d'apropar al micro?
Clar.
Aitana.
Aitana, com estàs, Aitana?
Molt bé.
A quin col·le estàs, tu?
Al Sant Jaume les Eures.
Sí?
Sí.
Tu tens bona oïda musical?
Sí.
És el sí menos convincente que he oído en mucho tiempo. O sea, le digo, ¿eres ingeniera nuclear? Me ha dicho sí.
Sí. ¿Eh? No, perquè depèn del tipus de música i de l'època, suposo.
Bueno, que sí, també ho suposo. Posa els casquets, posa els auriculars. Ara, una de les coses que es feien a la ràdio era endevinar cançons. Seràs capaç?
Sí.
I el públic estigui també pendent. Jorge, ¿tienes una d'aquestes preparades? Quina cançó és? Mira, la sabeu, no? Mira, per aquí, aixeca. Tu la saps?
Sí.
Tu ja la saps?
Sí. No m'ha donat ni temps.
Pues espera que la digui. No, tu saps quina és, Ricard?
No puc ni escoltar-la, jo.
Quina és?
Nacho Ochentera.
De qui?
De...
No, és que sabia, el concurs era dir el títol de la cançó i l'intèrpret. Era? Nacho Ochentera. Això ho han dit, aquí, això no val. Autor o autora?
Dico. A veure, Jorge.
Sí, senyor. Sí, senyor,
Se passa, pitó.
Sí, sí. Molt bé. No sé si tenim algun premi aquí per donar-li una pauta. Et donarem una pauta. Vols una pauta de regal? De record del dia de la ràdio. Una pauta, què et sembla? No sé si ni per tots, eh? Moltes gràcies. Més. Hola, com et dius?
Oliver.
Però apropa del micro.
Oliver.
Oliver, d'on vens tu? De quin col estàs?
Del Sant Jaume, també.
Sant Jaume, també. Molt bé. He escollit a dos del Sant Jaume, eh? Volia escollir una mica de cada, però... estàs preparat per endevinar una cançó?
Sí, suposo que sí.
Suposes que sí. Molt bé. Jorge, quan vulguis.
Ui.
Saps que jo no...
No, jo tampoc.
Saps
no.
Que jo
no...
Que jo... Ho sona?
No. Sí, a veure...
Sabeu què? El Jorge s'ha picat, el nostre tècnic està a Barcelona, s'ha picat i ha dit, si la primera me l'encerten, la segona no me l'encerten. Què, et sona?
La cançó aquesta em sembla que és de l'Aitana, però el títol no me'l sé de la cançó.
Oh. Jorge, ¿es Aitana?
Madre mía, ¿cómo se hace para tanta conexión?
¿Ho sabíeu o no? Pues ha tenido buena oída, ¿eh? Molt bé.
Riuen del Shazam,
Són, són un Shazam en jove. Com et dius, tu?
Marc.
Hola, Marc, benvingut. D'on vens, tu?
De Sant Jaume, les Llebres.
He agafat tres dades del mateix.
Però estan separats.
He tingut molt mala vista a l'hora d'escollir, eh? Disculpeu-me la resta, eh? Estàs preparat?
Sí, bueno.
Sí, va.
Intentarem.
Va, anem allà, clar que sí. Va, Jorge, quan vulguis.
Vale.
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 Vale, escolta'm, aquesta està, jo la sé, que soy un viejuno.
Jo tampoc, jo estic fatal avui.
Aquesta sí, eh? Quina?
Ja, tu te la diuen.
No me la diuen, t'ho prometo, Ricard, que no me la diuen, eh?
Quevedo amb Bizarrap.
Què?
Quevedo.
Quevedo, Bizarrap. És aquesta? Encara sona aquesta, no?
Bueno.
O ja està, sí, sí, ja està sí, passada ja de moda, aquesta, o no?
Una mica.
Una mica passada de moda.
Sí.
Home, ja deu tenir...
És que anem tan lents. Anem tan lents, tan lents, tan lents. Escolteu-me, gràcies per la vostra participació. Així anem als concursos de ràdio. Un aplaudiment per ells. Va, us donarem una pauta a cadascú, va, de regal. I ara necessito una persona que no sigui del Sant Jaume, que no sigui del Sant Jaume, que han sortit tres, eh? Tu, la de blanc. La de blanc. Vine,
és que
sí.
Fiques amb compromís. La de blanc,
sí, sí.
Clar.
Té, per tu.
Compromís.
Regalis una pauta. Tens per aquí una pauta? Té, una pauta de regal. Di a la ràdio. Sí, has de pujar. Mira, a més, hem escollit una voluntària que no s'ha presentat voluntària, que és la part graciosa de la ràdio. Perquè la ràdio té un component d'improvisació moltes vegades important. I això la fa fresca, la fa dinàmica. No oblida això, la frescor, ser dinàmic, ser original. Això és una de les qüestions importants. Una altra de les coses que em feia molt a la ràdio abans era dedicar cançons.
Ah, sí, ara vas a dedicar.
Abans això no es feia. Ara, vull dir, abans sí, ara no. Però abans, la manera d'enviar un missatge d'amor, de et recordo, de hola mama, estic aquí, hola papa, era trucar a la ràdio i dedicar una cançó que sabíem que era la favorita d'aquella persona que li dedicàvem. Com et dius?
Jana Queralt.
Janet.
Jana.
Jana, com estàs, Jana? Benvinguda.
Molt bé.
D'on vens? De quin col·le vens? Apropa't al micro, no tinguis por. De quin col·le vens?
De Màries Torres.
Molt bé. Ara vas a dedicar una cançó. A qui dedicaries tu una cançó?
Ui, no sé. A molta gent.
Per exemple, d'aquí. Escull una persona d'aquí.
A la meva profe.
Home, com... clar, home. Jo també ho faria.
Ja, molt bé. Com es diu?
Imma Capell.
Imma Capell. No, Imma, ara...
Ve avaluació d'aquí un mes.
Sí, però espera't una cosa. Ara et dedicaré una cançó. En funció de quina cançó sigui,
ah, sí,
la cançó sempre porta missatge.
Clar.
Jo t'ho saps, eh? Quina cançó dedicaries?
Espera, que penso.
Bueno, mentre penses... era una d'aquestes cançons que es feien en funció de l'amor, de l'estima, del missatge que li vulguis enviar, de dir-li ho fas bé, ho fas malament, aquí tens aquesta cançó, ja t'apanyaràs amb el missatge de la lletra. Quina escolliries?
Ui, és que no ho sé,
Però de totes les milions de cançons que ja no se't ve cap al cap...
És que hi ha moltes.
Hi ha moltes, però s'escull una. A voleo.
La Shakira amb el Piqué.
Va, Shakira amb el Piqué. Jorge, la Shakira amb el Piqué. I ara l'has de dedicar a la profe. Dedica-li. Digue-li, estimada professora...
Estimada professora Imma.
Et dedico...
Et dedico...
Amb tot el meu amor i carinyo.
Amb tot el meu amor i carinyo.
Aquesta cançó.
Aquesta cançó.
No pensis que hi ha un missatge... amb mala intenció.
Hi ha un missatge amb mala intenció.
No hi ha segones.
No hi ha segones.
És que te la poso...
Te la poso...
Que te la poso perquè ens agrada molt ballar Shakira.
Exacte.
Molt bé, que sí m'agrada! Moltes gràcies, eh?
De real.
A dedicar cançons acostumava a ser... Ho teníem més clar, les persones que dedicaven cançons, però aquí sonava per tu, eh? Que sona una miqueta Shakira, home, sí. Molt bé, eh? Ai, Ricard, tu has tocat alguna vegada per dedicar una cançó?
No.
No?
No. Mira. No, i per participar a concursos...
Tampoc.
Ho vaig provar una vegada o dos, ni em van agafar, i per tant ja no.
Era un bon què, allò de participar als concursos era un bon què, eh? El Lotomo lo deja, va ser un d'aquells concursos que va estar a la ràdio durant anys, que era un concurs com el que hi ha a la tele, més o menys del Jordi Hurtado, a més ho feia ell, també, a Jordi Hurtado. Bé, de seguida parlarem d'esports a la ràdio. Les transmissions esportives a la ràdio han estat la clau de popularitzar el medi. És a dir, posar imatge allò que no estàs veient. Hi ha una persona allà que està retransmetent un partit de futbol i tu, al teu cap, estàs veient aquest partit. Hi ha persones que ho fan i ho fan molt bé. I de seguida parlarem amb el Manolo Oliveros de Tiempo de Juego, que és la veu del Barça, sí. a Cope Catalunya i a Cope.
Tiempo de Juego.
I a Tiempo de Juego. Però abans, vols vendre el teu cotxe?
Doncs sí.
Vols vendre el teu cotxe?
Sí, sí.
Doncs
pues
mira,
sí.
Tinc un què. La publicitat també és part de la ràdio. I això és mencions que es feien perquè la ràdio ens hem de guanyar la vida. Algunes. Hi ha altres que no cal. Però si vols endre el teu cotxe, atenció, perquè Record Motor és el millor lloc per fer-ho. Amb cada quilo, Ricard. Record Motor amb cada quilo, eh? Per què? Doncs mira, perquè van per feina. Bueno, això m'ho preguntes tu. Diuen, per què?
Per què?
Doncs perquè van per feina. Perquè s'encarreguen de tota la paperassa i perquè t'ho va pagant en menys de 23 minuts i mig. Saps què has de fer?
Què he de fer?
Mira, molt fàcil. Has d'entrar a recordmotor.com, amb cada quilo, eh? Recordmotor.com, omples el formulari amb les dades del cotxe i es posaran en contacte amb tu. Tu no has de fer res, es posen en contacte amb tu, eh?
Però jo els diré que ho he escoltat a Cop, això.
Home, és que ho has de fer. Ho has de fer perquè, si dius que vens de part de Cop a Catalunya, et t'assenarà el cotxe amb 200 euros de més. Què et sembla?
Perfecte.
Doncs, Ricard, fem-ho, i a mitges... Visita recordmotor.com, amb cada quilo omples el formulari i la gent de Record farà tota la resta. I de seguida parlem de les retransmissions, de posar ulls a la gent que no està veient el partit i fer-ho amb la veu, i en parlarem aquí a Herrera, Cope Catalunya i Andorra.
El 18 de febrero se decide el futuro en Galicia. Los candidatos a la presidencia de la Xunta se la juegan en las urnas. Ana Samboal estará acompañada por el mejor equipo de colaboradores y expertos para el análisis más completo de los resultados, los posibles pactos de gobierno, los protagonistas y las consecuencias en la política nacional. Programa especial Elecciones Gallegas. El domingo a las 10 de la noche en 13.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Quiero explorar sin importarme cuándo volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante Semana Mágica en Halcón Viajes. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne, con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya y Andorra.
Estás informat.
Juego.
COPE, estar informado.
Com deia el nostre estimat Pepe. Hola, hola!
Hola, hola!
Hola, hola! Bienvenidos a Tiempo de Juego. Una de les coses que ha fet que la ràdio sigui ràdio, sobretot al principi, era retransmissions d'esdeveniments esportius. Ara segurament tindríem el bàsquet, tindríem el futbol, els toros. Els toros, que els toros eren en aquell moment un dels grans esdeveniments que eren retransmesos a peu de...
Sí, sí.
Com es diu?
De l'arena, no.
De l'arena, de la sorra, allà, no? Tu senties per la ràdio? Els toros no. I futbol?
Futbol, sí.
Futbol, sí.
Futbol i fins i tot algun esport de motor, eh? Alguna
també.
Cursa de Fórmula 1 amb el Carlos Miquel i de motos, eh?
És que si sap explicar bé les coses que veus, es pot retransmetre pràcticament qualsevol cosa. Tenim a nosaltres el Manolo Oliveros, és la veu retransmissora del Barça a Tiempo de Juego. Manolo, com estàs?
Què tal? Molt bé. Bon dia.
Benvinguts, bon dia. Ostres, Manolo, com han canviat les retransmissions de futbol? Són les mateixes abans que ara?
No, són les mateixes perquè, a més, la qualitat de so és diferent, no? I abans hi havia línies telefòniques i tal, i hi havia camps que era molt difícil el connectar, i ara no, són línies de fibra òptica i sona molt millor, sona com un estudi. I, a més, abans no es donaven tots els partits per televisió, ara sí, es donen tots els partits per televisió, de manera que la gent pot estar veient el partit per televisió, escoltant la ràdio, i abans, quan no hi havia aquestes transmissions dels partits per televisió, doncs era més imaginació. Era exactament el que t'imaginaves, el que estava dient el locutor del que estava passant al camp, de manera que són diferents.
Sí, i sí, aquesta és una de les responsables.
Però al final són un micro, un periodista, un narrador, un locutor, uns jugadors, un ambient, i es tracta de transmetre amb la passió més gran que puguis un partit de futbol.
I aquí és on entrava la vostra feina, de transmetre aquesta passió, perquè mira, fins i tot, abans parlaven amb la Laura, la presidenta del Col·legi de Periodistes, de l'adaptabilitat de la ràdio. I és que fins i tot això, i el Manolo ara ho ha dit molt bé, la ràdio també s'ha adaptat a això. Ha arribat la tele, la retransmissió de pràcticament tots els partits, però les retransmissions de ràdio són tan bones, tan amb tots els meus respectes, a les de narradors de televisió, que s'acomoda més a la imatge, Manolo, que fins i tot aquí la ràdio ha aconseguit adaptar-se a les retransmissions esportives.
Sí, nosaltres sabem que el partit es dona per televisió, que la gent també et pot veure per YouTube, hi ha moltes imatges per veure't, com estàs narrant el partit, de manera que és molt diferent. I a més, abans no hi havia, per exemple, tants comentaristes com ara. Ara, per exemple, en un partit de futbol hi ha 2, 3, 4 comentaristes que estan doncs, comentant el que veuen, les jugades i tal. I abans, potser, era únicament un locutor de ràdio que estava allà al camp que sigui, del Granada, del Barça, del Madrid o de Leipzig, on sigui, i era ell sol, sense comentaristes, ni televisions, ni res, de manera que era molt diferent, i amb un so també molt diferent. Ara és, com et deia, doncs, com si estiguessis a l'estudi, sí, sí.
Jo, Manolo Oliveros, la meva primera experiència i de les poques amb el món de l'esport va ser amb un inalàmbric a la gespa del camp d'esports, que has d'acabar aguantant tot el partit allà perquè et donguin pas uns 10 segons quan hi ha un gol. Escolta, què passa a la banqueta?
Tiempo y resultado! Sí.
I Manolo, tu com vas començar? Quina va ser la teva primera experiència a la ràdio esportiva?
Doncs jo vaig començar a Ràdio Joventut cap allà al 73-74 de Ràdio Joventut de Barcelona, que ara no existeix, i després Ràdio Joventut de Palma. I un dels primers partits que vaig fer per Ràdio Joventut de Palma va ser Girona-Constància d'Inca, cap allà l'any 74-75. Sí.
És a dir, Manolo, que m'estàs dient que la ràdio avui compleix 100 anys i tu fas 50 que fas retransmissions?
Bueno, la ràdio, la cadena SER, no?
2024, sí, la primera transmissió comercial, sí.
Sí, 1924, 2024, sí jo cap al 74, 50. Sí.
50 anys.
La meitat.
No us sembla, però sí. Pel Manolo, que fa 50 anys fent i posant veu al Barça, Cope Catalunya, Cope, al Tiempo de Juego.
Bueno, ostres, Constància d'Inca, llavors el Constància d'Inca i el Barça, doncs ja vaig començar després, més o menys professional, el 78, i ja el Barça des de llavors, 78, 80, 80, recordo el primer partit internacional va ser un partit a Colònia, que va guanyar el Barça amb gol de Kini, 0-1.
Mira, però te'n recordes?
Sí, no, bueno, bé, va ser el primer partit, de manera que...
Ah, clar, això és un recordat.
No te'n recordes de tots, però...
Però escolta, seguir però el Barça des dels anys 80, déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí.
Perquè el Barça llavors no estava per tirar coets.
Escolta'm, Manolo, sí. Si haguessis d'explicar una d'aquestes anècdotes de tot, suposo que has de tenir infinites,
sí.
Infinites anècdotes, perquè has viatjat pràcticament per tot el planeta, has cobert molts mundials, sí. Jocs Olímpics... quina escolliries? Sé que tens moltes, però com no tenim tant de temps, per això demano una que sigui d'aquelles que tu dius, mira, aquesta la guardo amb especial què?
Una i mitja, va, una i mitja.
Vale, d'acord, ho compro.
Una i mitja que seria, per exemple, els dos partits que va jugar el Barça-Albània, consecutius, un any i darrere l'altre any, i que, clar, les condicions de treball eren molt, molt ínfimes i es va tenir que suar molt per transmetre aquells partits davant del Flamurtari Blora. I altres records que tinc, per exemple, va ser el segon Scudetto de Diego Armando Maradona amb el Nàpols, va ser l'única ràdio que va estar allà, vam demanar una línia telefònica, un telèfon normal, un telèfon que despenxes i que marques un número i que connectes a Madrid, i vaig tenir el privilegi d'estar allà en el segon Scudetto. És l'ambient més gran que he vist jo mai a un camp de futbol a San Paolo, aquell 29 d'abril de 1990, quan va guanyar Maradona el segon Scudetto pel Nàpols.
Manolo, tu, amb tota l'experiència que tens, i que espero que estiguis preparant un llibre, perquè si no ho estàs preparant, crida'm, que entre els dos el fem, perquè...
Sí, hi ha molta gent que em diu això, que em diu, ei, hem de fer un llibre i tal, i bueno, sí, hi ha coses per contar.
No, sí, sí, ho has de fer i jo em posaré pesat amb tu.
Molt bé, gràcies.
M'hauràs de treure fora del despatx.
Gràcies.
Escolta'm, per acabar... Tu, ara mateix, amb tot el que portes viscut, amb tota la vida i la màgia que has viscut a les ràdios, retransmissions esportives, amb tot el que has vist i fet, què els diries a una persona que avui vulgui començar a fer ràdio esportiva?
Doncs, si aquesta persona té la vocació i té la condició per fer-ho, doncs endavant, perquè si tens autoestima i saps que serveixes per això, segur que ho aconseguiràs. Si no serveixes per això, doncs fas una altra cosa i no passa absolutament res. Però hi ha persones que ja neixen amb aquesta condició, amb aquesta vocació. S'ha de tenir molta vocació, s'ha de tenir condicions. És a dir, a lo millor a tu t'agrada, però no saps fer-ho, no? I ho has de fer, a lo millor per obligació. Però si tens condicions i autoestima, doncs endavant, i que és molt maco i que a mi m'agrada molt. Doncs narrar els partits, i si en lloc de partits de futbol jo tingués que narrar coses que estan passant, una guerra, atemptats, manifestacions, no sé, o qualsevol cosa, un festival de la cançó i tal, qualsevol cosa que està passant, i dir-ho immediatament per la ràdio, per mi és, doncs, una passió.
Manolo Oliveros, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Un aplaudiment Miguel, pel Ricard. Manolo Oliveros.
Adéu, Lleida. Gràcies, Oliveros.
Adéu.
És fantàstic tenir un personatge com el Manolo Oliveros, que no explica història de la ràdio, sinó que és història de la ràdio. Sí, la recorda directament.
Has fet el càlcul molt ràpid, 50 anys. Mira si és important la gent que retransmet partits a través de la ràdio, que hi havia molta gent, jo en conec, molta gent que ho vèiem, jo t'ho dic en primera persona, a la tele, i tancaves el volum i posaves la ràdio.
Sí, sí, sí.
Hi havia un problema, hi ha un desfase.
Un delay.
Hi ha una mica de retard. Llavors, se n'han adonat tant que les plataformes que fan els partits de futbol t'ofereixen l'àudio de diferents ràdios a part del seu propi.
I tothom guanya en audiència, que és la clau de tot això. Perquè vosaltres sou la vida de la ràdio, en aquest cas, Hi ha una cosa que em quedaré, com a resum del tot el que estava dient el Manolo Oliveros en tota aquesta experiència que ens ha transmès, i és vàlid per vosaltres que comenceu i esteu estudiant, com per qualsevol persona que ara mateix estigui escoltant. És passió. Passió en allò que feu, a l'hora d'escollir què estudiar, què fer, què dir. Nosaltres, perquè avui fem el Dia Mundial de la Ràdio, parlarem de periodisme, parlarem de retransmissions esportives, però allò que tingueu passió... Aneu cap allò, aneu cap allà, que és la clau. Després, si no funciona, ja farem, que dona temps a tot.
I tant.
Mira, tu anaves per informàtic.
Sí. I m'agrada molt.
I t'agrada molt,
I fa coses.
Doncs estem a punt de tancar rere Cope Catalunya i Andorra. Tancarem rere, obrirem migdia Cope Catalunya i Andorra. I ja obrirem, ja posant focus en unes quantes coses. D'entrada, parlarem de la primera sentència a Catalunya que resol que la Covid persistent és una malaltia laboral. Parlarem amb els protagonistes i parlarem d'aquesta situació de la Covid persistent. Sí, i tant que ha costat, Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz. Fins ara.
Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Menuda presión tiene en este momento el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, asediado por las peticiones de dimisión tras la muerte el pasado viernes de los dos guardias civiles que fueron arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate, en Cádiz. Es curioso, esta mañana, rebuscando en el BOE, hemos encontrado el decreto ley en el que en 2018 se decidió prohibir el uso de planeadoras y embarcaciones de gran potencia allí en la zona del estrecho de Gibraltar. Era una de las piedras angulares del plan de lucha contra el narco. En la exposición de motivos de la propia ley se establece que son un medio con el que los narcos y contrabandistas superan ampliamente las capacidades de las fuerzas de seguridad. Está publicado en octubre de 2018. A la vista está que en febrero de 2024 la situación sigue igual o incluso peor. ¿De dónde salen estas embarcaciones? Evidentemente no se compran libremente en el mercado, son clandestinas. Su producción se realiza en secreto en diferentes puntos de la costa portuguesa, donde la legislación es más permisiva, en Marruecos o en la zona de Galicia fronteriza con Portugal. Normalmente fondean y se aprovisionan mar adentro para no ser localizadas por las fuerzas de seguridad. El hecho de que el pasado viernes estuvieran en el puerto de Barbate para refugiarse del temporal Carlota no es más que una muestra de impunidad. Se trata de embarcaciones de gran cilindrada, algunas capaces de alcanzar los 60 nudos, un equivalente cercano a los 120 kilómetros por hora. Es como si la Guardia Civil viajara en una patrulla normal y los narcos lo hicieran en un Fórmula 1. No hay comparación. La del puerto de Barbate tenía 300 caballos de potencia y la Zodiac de los agentes 80. Hazte una idea. De hecho, muchas veces el seguimiento e interceptación de estas embarcaciones depende de la presencia de los helicópteros policiales, que ven obligados a realizar complicadísimas maniobras, unas persecuciones que en más de una ocasión han acabado en tragedia. La última en un accidente en julio de 2021 que le costó la vida a un agente de aduanas. Desde que se aprobó el decreto del que te hablaba, la Guardia Civil y la policía han decomisado más de 600 embarcaciones dedicadas al narcotráfico. Solo en una operación en la costa de Galicia se decomisaron más de 100 en un solo golpe. Sin embargo, es la herramienta fundamental de los narcos y cualquier inversión es poca. Lo normal es que cada vez que se utilizan para un desembarco acaben abandonadas, pero es como una hidra. Por muchas operaciones policiales que desmantelen talleres o por muchos desembarcos que haya, siempre salen más. Además de esto, hay otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y es tremenda, ¿eh? La historia que nos llega desde la localidad de Petrer, en la provincia de Alicante. Ante la llamada de un vecino, escucha, la policía ha encontrado en la calle solo a un bebé de 18 meses. Iba descalzo, en pañales, desorientado y además estaba llorando, tremendo, llamando continuamente a su madre.
Año y medio, solito.
Sí, 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 solito y andando. O sea, imagínate que el crío acabaría de aprender a andar. Al parecer se había quedado con un cuidador en casa y aprovechando un descuido, pues salió de la vivienda. El bebé se ha quedado en manos de su abuela materna a la espera de determinar la responsabilidad de los padres. Imagínate el vecino el susto que se llevó. Bueno, y el Partido Popular sigue el lío, niega rotundamente que el pasado verano negociara con Esquerra su apoyo a la investidura de Feijóo como presidente del gobierno. Desmiente las afirmaciones que hoy ha lanzado desde Suiza su secretaria general, la de Esquerra, Marta Rovira, fugada también de la justicia española. Y nuevo éxito de la subasta del Tesoro, con una demanda que ha triplicado a la oferta. El organismo ha logrado colocar más de 2.000 millones de euros en letras a 3 y 9 meses, con una rentabilidad media bastante alta del 3,6%. Y el Patriarcado de Venecia ha anunciado que el Papa visitará el próximo 28 de abril el pabellón de la Santa Sede, la Bienal de Venecia. Además, pendiente de la confirmación del programa oficial, Francisco viajará a una cárcel de mujeres y se reunirá en esa jornada con la comunidad eclesial del Patriarcado de Venecia. Y ante las elecciones del próximo domingo en Italia, el obispo de Mondoñedo Ferrol, el obispo de Mondoñedo Ferrol, Fernando García Cadiñanos, invita a los gallegos a que tengan en cuenta las políticas que promuevan la familia y
la defensa de la vida. Pide también tener en cuenta las propuestas de acceso a una vivienda digna, el trabajo por la integración de todas las personas y la promoción de la cultura, la economía y la política que respeten la dignidad de todos.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ferrari presenta el nuevo coche de Carlos Sainz.
Coinciden dos noticias importantes a esta hora. La primera es saber cómo es ese último modelo de Ferrari que va a conducir el madrileño Carlos Miquel.
El Ferrari SF24, si ayer en Aston Martin querían una victoria, quieren luchar directamente con Red Bull por el título mundial. Para eso han cambiado el 95% del monoplaza, que tiene un estilo más parecido al de los campeones del mundo, al de Red Bull, con unos pontones mucho flotantes, parecidos a los de Aston Martin también, y mucho más estrechos. Y Carlos Sainz dice que el coche le da buenas sensaciones en el simulador.
Sí, yo ya he tenido obviamente el placer de conducir el coche en el simulador ya bastantes veces. Una cosa es lo que pasa en el simulador, otra cosa siempre es lo que sucede en pista, pero las primeras sensaciones en el simulador son buenas, sobre todo porque el coche sí que se siente diferente al del año pasado. Se conduce también de manera un poco diferente, tiene cosas bastante diferentes a la hora de conducirlo y de crear el setup, así que esperemos que eso nos permita estar un poco más adelante este año.
Y la segunda es una gran noticia, acaba de dar la lista a Sergio Scariolo para partidos de clasificación de la Eurocopa. ¿Y a quién ha convocado Pilar Casado?
A Ricky Rubio, partidos que son el jueves 22 en Zaragoza contra Letonia y el 25 en Charleroi ante Bélgica. Ricky Rubio, recordemos, paró su actividad el 30 de julio, precisamente la concentración de España cuando preparaba la Copa del Mundo. Hace apenas una semana regresó a los entrenamientos con el Barça, aún no ha vuelto a las pistas y ha desvelado Sergio Scariolo la conversación con el de Masnou. Quería que su primer partido oficial en su regreso fuera con la camiseta de la selección.
Ricky Rubio convocado por España. Hoy comienzan los partidos de ida de los octavos de final de la Champions a las 9, Leipzig Real Madrid, tiempo de juego a las 8:30.
Hasta las 4 de la tarde, como siempre, mediodía COPE.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia, des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra, avui estem celebrant el Dia Mundial de la ràdio, en aquesta novena edició del Dia Mundial de la Ràdio que estem fent a la Diputació de Lleida. Hem de dir que a més, conforme a oients, la ràdio ha crescut. Avui en dia, si parlem de xifres, que les xifres són fredes i desagraïdes, però exactes, estem parlant de que el creixement arriba a més de 5 milions, pràcticament 5 milions 300.000 oients, segons dades de la GM. Això està molt bé i el temps de durada, enganxat a la ràdio, 176 minuts. Ricard, això està molt bé. Ja ho és, avui també estem aquí recordant també a un gran de la
sí,
ràdio.
És la... Estem a Lleida, estem doncs, a la demarcació de Lleida, el Col·legi de Periodistes organitza aquesta novena edició del Dia Mundial de la Ràdio i és el Memorial Josep Lluís Cadena. El 4 de setembre del 2023, l'entorn de la ràdio local va perdre el que havia estat president de la Junta del Col·legi de Periodistes a Lleida, Josep Lluís Cadena, que ens va deixar a l'edat dels 59 anys. El seu dinamisme, entusiasme, implicació, professionalitat i passió pel periodisme sempre va quedar palès, tant en la seva trajectòria professional pròpia com al capdavant de la Junta de la Demarcació de Lleida, al Col·legi de Periodistes. Per aquest motiu, la Junta de Lleida ha decidit que a partir d'aquesta novena edició del Dia Mundial de la Ràdio, aquesta diada també s'anomenarà Memorial Josep Lluís Cadena, en homenatge a la seva figura, i per això doncs, avui ho anomenem.
Doncs una abraçada per ells, per tots els seus familiars, per tota la família de la ràdio. I bé, dit això, anem a veure com tenim el temps, com tenim la meteo d'avui. Explico que les alertes que ahir es van activar per intensitat forta de vent ja van a la baixa, molt a la baixa. Encara fa vent en alguns punts de Catalunya, però aquesta tarda esperem que la cosa vagi marxant. Temps estable, en alguns punts de Catalunya el temps s'obroteja. Tot això, si mireu aquestes fortes ventades, el bon exemple seria... us posaré Lleida com a exemple. Habitualment, jo venia aquí amb una esperança de veure boira, perquè no estic habitual a veure boira. Em mira com dic, que provincial.
És que n'hem tingut molta de boira,
que de poble aquests.
Ja hem fet el cupo.
Però jo no, però avui a Lleida hi ha un dia magnífic, i més o menys ens esperem a tot Catalunya, un dia com el que tenim avui a Lleida. Magnífic, predomini del sol, temperatures a l'alça, Això sí, quan el sol marxi, les temperatures que tenim aquests dies ja són una mica rondant pel que tocaria de l'època. Per demà dimecres esperem tres quarts del mateix. Esperem que la situació més o menys es mantingui. La pluja d'entrada ni està ni se l'espera, encara que una nova borrasca doncs treu el nas per l'Atlàntic, però és una d'aquestes borrasques que quan arribi, ens tot i a nosaltres, arribarà sense pena ni glòria. Si he de dir alguna cosa, avui esperem algun plugint cap a la vall d'Aran i punts del Pirineu, però plugins, ja us dic, que no ens trauran de pobres. De sequera, em refereixo. I la situació a la xarxa viària catalana, com la tenim? Doncs preguntem al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bon migdia, benvinguda. Hola, Sílvia? Sílvia? Sembla que no funciona la Sílvia. Mira, coses, sap, mira, faltava això d'explicar del dia de la ràdio. Dels directes.
Sí.
Coses del directe. Quan les coses en directe no funcionen. Ho tornarem a intentar.
No funcionen com cal.
Sí. Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo, bon migdia. M'espero. Anem a... ja. Clar, ara arriba el moment de... què fem? Les coses previstes no surten... I llavors què fem? Doncs mira, intentem donar un altre cop pas. Servei Català de Trànsit, bon migdia.
Hola, bon dia. Doncs en aquests moments hem de dir que arran de les manifestacions del sector agrícola tenim diverses vies tallades a la circulació per manifestació. És el cas de la P7 entre Borrassà i Vilafant i també en aquesta mateixa autopista, en aquest cas en sentit França, en altres en sentit Tarragona, entre les zones de Viladamulls i també en un altre sentit. Per una hora la pàgina se'ns acaba de penjar. Tenim també altres incidències al parc de l'arreu del país, on s'estan creant problemes, per exemple, a la C-17 i la C-25, a la zona de Gurb i a la zona de Vic, també en el cas de la C-37 a Manlleu i, per exemple, la C-38 al Molló, on també tenim retencions. Parlem també de la Nacional 2 a Puntós i Vilavallanca, a Puntós i Vilamalla, el que també resta la circulació tallada, i en el seu tram d'aquesta nacional entre Bàscara i Viladamols hi ha retencions. A banda, comentar-vos que en el sector la policia francesa està en ple contacte amb nosaltres i està desviant el trànsit cap a altres vies que no, per no col·lapsar aquesta P7, és el cas de la Nacional 116, que és una via que connecta cap a Puigcerdà i després cap a la C16. Per tant, cal estar atents, evitar desplaçaments si es pot i, sobretot, mantenir-se informat. Molt bon dia.
Gràcies, Sílvia. Un aplaudiment per la Sílvia, que acaba de demostrar el que és professionalitat quan es penja la web. No entra... Una abraçada, Sílvia. Cuida't molt, eh?
Vinga, adéu. Doncs,
cuida't. La Sílvia de la Mons acaba, des del Servei Català de Trànsit, ens acaba de fer un exemple del que passa quan les coses es pengen i has de continuar.
No, i a més en un dia que no és fàcil perquè hi ha més incidències de l'habitual.
Exacte, un dia que se llama alineació planetària, o allò de quan una cosa surt malament sempre pot sortir pitjor.
Sí.
Bé, escolta'm, mira, ara et diré una cosa, Ricard, no vull que t'enfadis amb mi.
Cada vegada que em vas a fer una pregunta, no...
Sí, no t'enfadis amb mi. Tu vols perdre de 3 a 7 quilos?
Sí, o més.
No rigueu, home, no rigueu. No...
Molt bé, de 3 o 7?
De 3, entre 3 i 7?
Entre 3 i 7, 7.
Si he
de triar, 7.
Sí, home, si fas un esforç, sí.
Sí.
Mira, et sents pesat, inflat?
Sí.
Necessites perdre pes, Ricard?
Sí.
Mira, tinc una fórmula, la fórmula natural que recomanen experts per aprimar-se i no posar en risc la teva salut. El Plan 1-2-3 de Laboratorios Clinitech. El Plan 1-2-3 de Laboratorios... El coneixes, no? L'has de conèixer?
Sí, l'has escoltat, però no l'he seguit mai.
Doncs pues mira, la tinc aquí.
Tórnamela.
Mira, con el Plan 1-2-3, limpias, renuevas, bajas de peso a base de plantas, minerales, vitaminas. Esos son los componentes del Plan 1-2-3, evidentemente con registro sanitario y código farmacéutico. Enriqueta, ¿cómo estás? Feliz día de la radio.
Igualmente, felicidades a todos, ¿eh?
¿Qué haríamos sin personas como tú que hacen también radio también a la hora de dar mensajes como el del Plan 1-2-3, Enriqueta?
Claro, porque es que es extraordinario, porque el plan sí funciona, es una combinación perfecta para que podamos adelgazar sin pasar hambre, ¿eh? Y sin matarnos en el gimnasio, y apto para todos, no hay excusas, hombres, mujeres. Bajamos de peso, pues mejoramos las rodillas, la espalda, regulamos también el azúcar, el colesterol, la hipertensión. Y vamos a conseguir en 3 semanas bajar más de 2 tallas y perder más de entre 4 y 7 kilos.
De 4 a 7 kilos, Ricard, el que tuvo gols.
Pues claro, 7, Enriqueta, yo.
Perquè és que, mira, Ricard, activa el metabolisme, elimina la cel·lulitis, sí. Los mitjuros que no tinguis cel·lulitis, una, igual, sí, una mica, los michelines...
És que no m'has vist, eh?
Perdona, que en bañador ganamos. Y si no logras adelgazar, pues ya sabes, pásate al plan 1-2-3, que es rapidísimo y molt senzill. Mira, tres passes. La primera setmana, Enriqueta, vamos a limpiar tomando los sobres de piña.
Clar que sí, perquè ens ajuden a eliminar les toxines, depurem, baixem la barriguita, la retenció, no estem inflats i ja baixem de 2 a 3 quilos.
La segona setmana en renovarem amb els sobres de taronja. Ja.
Clar, per millorar la digestió, per combatir l'estrenyiment i baixar més de 3 centímetres de volumen.
I la tercera setmana vamos a controlar el peso, Ricard, que són unes càpsules que no te lo crees, les captagrasses.
Sí, bueno, ens agafaran el greix i baixarem de pes, i han passat 3 setmanes i el resultat de 4 a 7 quilos menys.
Efectivamente, de 4 a 7 kilos con el plan 1-2-3. Además, ya lo veréis, es económico, drenante, te deshinchas sin pesadez en piernas, sin efecto rebote, sin tener que desplazarte a ningún centro, porque lo recibes por mensajero en casa donde tú quieras y sin gasto de envío. Y además, es rapidísimo, Enriqueta, que ya la primera semana ves los resultados.
En la primera semana ya vemos cómo bajamos ese volumen, ya vemos cómo perdemos esos kilos. Y es que el resultado, repito, en esas 3 semanas puedes llegar a perder de 4 a 7 kilos. ¿Qué tienes que hacer? Llamar al teléfono de Climitec, 650-51-52-53. Llama, infórmate sin compromiso, porque además es que el plan 1-2-3 nunca viene solo.
Efectivamente, te lo voy a decir, oye, que nunca viene solo. Hoy, mira, llamando al 650-51-52-53, 650-51-52-53, va con las infusiones detox, la lipo y la adrena. Tres. ¿Veis apuntan, Ricard? Que te quedas ilusionado, ¿eh? El gel rolón adelgazante y reductor para las estrías, la grasa en las piernas, la barriga, las caderas, y 3 cajas de galletas dietéticas, una para cada semana. Fantástica.
Bueno. Una gran promoción para los oyentes de COPE, que llamen ahora y se llevan esta gran promoción y el mejor plan de pérdida de peso. Nos acelera el metabolismo, perderás de 4 a 7 kilos sin efecto rebote, sin dejar de comer, porque no son batidos, que funciona de verdad. Repetimos el teléfono, Cruz, 650-51-52-53.
Un teléfono fácil de recordar, 650-51-52-53. Enriqueta, patunets,
felicitats, adéu.
Cuida't. Ricard, tu saps la de temps que fa l'Enriqueta, que fa ràdio
sí,
també,
sí,
ràdio comercial fa molt de temps. Doncs de seguida parlarem de la Covid persistent, per ser que pot ser ja malaltia laboral. Yolanda Canales, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia.
Com va? De seguida parlem de tot això.
Trobant-te a faltar, la veritat, aquí.
Oh, no diguis això, que em trenques el cor, home. No em diguis això. Doncs de seguida en parlem aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, te voy a hablar de remodelaciones. ¿Buscas transformar tu baño en un espacio moderno y funcional? Pues mira, en Leroy Merlin tienes los mejores profesionales que lo harán a tu gusto y con todas las garantías para conseguir ese baño de tus sueños y añadir valor a tu hogar. Sus expertos te brindarán asesoramiento de principio a fin, no solo eligiendo productos, sino en todo el proceso de reforma. Eso es bueno. Descubre una amplia selección de mobiliarios, sanitarios, mamparas y platos de ducha de última tendencia. Y todo en un mismo lugar. Además, tranquilo, porque se encargan de todo. Diseño personalizado, transporte e instalación con una garantía de 3 años. Así que confía en sus profesionales para realizar una parte del proyecto o transformar por completo tu baño. Y no te preocupes por el presupuesto, porque te ofrecen financiación a medida. Entra en leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Leroy Merlin.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
¿Y si el coche del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos coches con hasta 3 años de garantía. Visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en Spoticar.es. Y ahora, hasta final de mes, en Spoticar, descubre condiciones excepcionales de financiación con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en Spoticar.es.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces me abraza y no hay lugar en el mundo en el que me pueda sentir más seguro. Soy Luis García Piedehierro, escritor y poeta.
Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín. El Corte Inglés, en tienda, web y app.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es. Peugeot.
Important sentència, per primera vegada a Catalunya li otorguen la pensió d'invalidesa en considerar la Covid persistent una malaltia laboral, que és una d'aquestes grans lluites. Yolanda Canales, benvinguda, bon migdia.
Bon migdia, doncs ha estat el jutjat social 31 de Barcelona que ha reconegut la incapacitat permanent en grau total a una treballadora de la neteja que va contagiar-se de coronavirus en un cap de Sant Adrià del Besòs durant la pandèmia. És la primera resolució favorable a un treballador a Catalunya i corregeix, d'altra banda, el criteri de la Seguretat Social, que el 14 de desembre del 2022 no va reconèixer la incapacitat permanent a aquesta treballadora, tot i apreciar Covid persistent i fibromiàlgia. I quin és el problema d'aquesta dona? Doncs que literalment no pot treballar, té una limitació funcional. No pot fer, per exemple, moviments repetits que impliquin la columna vertebral, perquè són tasques que estan contraindicades per la seva dolència. Vaja, que no pot fregar o recollir papereres, per exemple. I és important, no?, obre una primera porta als afectats per Covid persistent. Hi ha alguns que porten més de 4 anys de lluita, eh?
És un què? I per què passa això si la llei ho diu tan clar? La llei ja qualifica la Covid persistent com a malaltia. Tenim al telèfon a un advocat laboralista, l'Àlex, del col·lectiu Ronda. Àlex, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, moltes gràcies.
No, i al final ho tenim. Sembla que aquesta sentència obre un precedent, també, no?
Aquesta sentència obre realment un precedent, especialment pel que té del reconeixement de l'origen laboral de la malaltia a un col·lectiu com és el de les netejadores. Aquesta noia era netejadora en un CAP, a qui fins ara no se li estava reconeixent que els seus contagis, la seva malaltia, tenia un origen professional.
Clar. I això, clar, suposo que ha de ser difícil, perquè com se sap on t'has contagiat de Covid?
Doncs això, malauradament, està sent difícil, no? I per això estem parlant d'una sentència que és important, per lo que té d'innovadora, quan en realitat no hauria de ser-ho gens. És a dir, el quadre de malalties professionals, que en la seva versió actual està en vigor des de l'any 2016, ja la coneix. Aquest tipus de contagis per agents infecciosos com a malaltia professional per a totes les persones que treballen en centres sanitaris i sociosanitaris. I no delimita pas que sigui només el personal pròpiament sanitari, sinó la gent que treballa en aquests espais on es té cura de gent malalta, no? Com dic, això ho diu el quadre de malalties professionals, diu que és un risc laboral específic d'aquest col·lectiu de persones treballadores i que, per tant, existeix una presumpció de laboralitat. Si hi ha Covid en una persona que treballa en aquest espai, s'ha de pressuposar que és d'origen laboral.
D'acord.
I malgrat la claredat de la norma, pues, aquí estem, els jutjats.
Ja, és que és curiós, hi ha una norma bastant clara, però sempre s'acaba als jutjats. Bé, la denunciant, que ara ja té aquesta pensió, doncs ha acreditat tenir un Covid persistent i fibromiàlgia arran d'haver-se contagiat, no?, allà al CAP, no? Però és que, en principi, la Seguretat Social havia dit que no, que no li van reconèixer la incapacitat permanent.
Sí, així és. I aquesta, de nou, i malauradament és una situació absolutament habitual. És a dir, els criteris que sovint exhibeix la Seguretat Social, o en el cas de Catalunya especialment l'ESGAM, no? Que anteriorment era conegut com l'ICAM, que és l'organisme públic que s'encarga de les avaluacions mèdiques, són uns criteris molt restrictius, sovint molt restrictius a l'hora de reconèixer la capacitat invalidant d'algunes malalties o d'algunes lesions.
Per què els costa tant reconèixer tot això, quan és una evidència?
Perquè costa diners.
Ah, vale.
Finalment, la resposta única i possible a aquesta pregunta que em planteges és aquesta, perquè són molt més barat denegar una incapacitat permanent, que a la pràctica en moltes ocasions significa condemnar a la persona perquè no té realment la capacitat física de poder trobar una feina, de poder mantenir-la i realitzar-la amb el mínim de cura, no?, i d'exigència que requereix una feina, perquè el seu estat físic no ho permet, però es deneguen aquestes pensions d'incapacitat amb les conseqüències que tothom pot preveure. I específicament diria que a Catalunya vivim una situació molt complicada i que es fa difícil de poder justificar, no? Nosaltres, aquest organisme que abans esmentàvem, l'ICAM, l'ESGAM, que té les competències d'avaluació mèdica, no? El que abans coneixíem com el Tribunal Mèdic, té una part del seu finançament fixat a una sèrie de criteris que tenen molt a veure amb la reducció del temps de baixa, amb una reducció del nombre d'incapacitats que es proposa a la Seguretat Social, i això evidentment va en detriment de les persones que malauradament han perdut la salut.
Sí, sí. Tant és així de difícil que estàs a Catalunya, que aquesta és la primera resolució favorable a un empleat a Catalunya per aquestes qüestions, eh? O sigui que aquest és el nivell. Doncs,
sí, i a més, si em permets una reflexió, diria que encara es fa més dur, no? I resulta tot plegat més cruel quan pensem que les que han hagut de lluitar més els jutjats per aconseguir aquest reconeixement són netejadores o persones que estan cuidant a gent gran, que són uns col·lectius que en el seu dia a dia ja pateixen sovint condicions de bastanta precarietat, però que a més són col·lectius absolutament feminitzats i amb una gran presència de persones migrants, de persones arribades de fora, amb tot això que comporta de vulnerabilitat, no?, aquesta situació. I, bueno, doncs que precisament amb aquests col·lectius ens mostrem tan intransigents, es fa difícil de pair.
Doncs, Àlex Les Maries, del col·lectiu Ronda, escolta, moltíssimes gràcies per la xerrada i les explicacions, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra. COPE Lleida.
97.4 FM.
Bar restaurant El Segre, cuina casolana i brasa. Menú diari a 14 euros amb beguda i cafè inclòs. Menús especials i contundents de carn i peix. Esmorzars de forquilla a la brasa, a més d'ous ferrats, patates, beguda i cafè, a 9,50 euros. Gran zona d'aparcament. Bar restaurant El Segre, al polígon El Segre i al costat de la rotonda a Balaguer. Reserves al 973-300-081.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas. Mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
És hora de regalar-te un lloc a la segona volta de Lleida Esportiu. Sigues el jugador número 12 al Camp d'Esports acompanyant a un club guanyador. Abona't i viu tots els èxits blaus en primera línia. Objectiu 2324. Ara o mai. Recomana COPE Lleida.
EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona.
El proper dimarts 13 de febrer arriba una nova edició del Dia Mundial de la Ràdio. 14 emissores lleidatanes i els centres d'estudis La Caparrella i Lerna t'acompanyarem de 8 del matí fins a les 20 hores, des de la sala d'actes de la Diputació de Lleida. 12 hores de ràdio en el centenari del seu naixement. Vine amb nosaltres a celebrar el Dia de la Ràdio. Organitza el Col·legi de Periodistes de Lleida amb el patrocini de la Diputació de Lleida.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es. TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Són les senyals horàries corresponents a dos quarts de dues d'aquest dimarts, dia 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio, que estem celebrant aquí a Lleida en aquesta novena edició del Dia Mundial de la Ràdio a la demarcació de Lleida. Actualitzem els titulars de la jornada amb el Carlos Losada. Què tal, Carlos? Tu també ets històric de la ràdio,
Què
tu
tal,
també.
Bueno,
tens una bona mochila aquí darrere,
Sí, sí. Bueno, la mochila sí, però bueno, encara hi queden coses en aquesta mochila, Encara hi queden coses,
Doncs d'entrada, ja abans de res, felicitats també per
sí,
tu,
Carlos. Sí, una felicitat que fem extensiva a tota la gent que fem possible a la cadena COPE Catalunya i Andorra, que són molts i tots molt bons, Bé, dit això, ens hem tirat floretes a sobre uns als altres, anem al que li interessa als oients, que és l'actualitat. És un nou matí de protestes per la pagesia. Avui els objectius dels pagesos i ramaders són bloquejar l'activitat a Mercabarna, ho estan aconseguint al Port de Tarragona, i també fer talls de carreteres a les comarques de Girona, que també ho estan aconseguint. Ara tots plegats faran una aturada, perquè el dinar, arriba l'hora del dinar, és sagrat també pel món de la pagesia. A hores d'ara, les mobilitzacions estan desenvolupant amb normalitat i sense incidències, tant a Mercabarna com al Port de Tarragona. L'activitat és la d'un dia festiu o semifestiu, ja que les empreses de transports ja havien previst reduir l'activitat a causa d'aquesta protesta. Al Parlament de Catalunya passen coses, per exemple, que amb el vot en contra dels separatistes i el silenci del PSC s'han rebutjat propostes de Ciutadans i Vox demanant que en el ple de la setmana que ve es faci un minut de silenci en record dels dos guàrdies civils assassinats per narcotraficants a la localitat de Barbate, a Càdiz. Tant el Partit Popular com Vox i Ciutadans, evidentment, s'han mostrat sorpresos i, sobretot, escandalitzats pel silenci del socialistes. Nova actuació brillant de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desarticulat una xarxa criminal que explotava dones sexualment a pisos de Mollet i Manresa. Els agents han aconseguit alliberar 6 víctimes i s'han detingut 10 persones relacionades amb aquests fets. I augmenta la tensió i les agressions a les presons catalanes. Els sindicats de funcionaris han denunciat que diumenge un intern que anava sota els efectes de les drogues va atacar dos treballadors deixant-los ferits de caràcter greu, i dissabte, el dia abans, els funcionaris de Brians 1 van trobar un intern mort, suposadament assassinat pel seu company de cel·la. Coneixerem els detalls d'aquests dos successos i també les queixes històriques ja dels sindicats, que demanen més personal i, sobretot, més mesures de seguretat.
Carlos Osada, moltes gràcies.
Doncs vinga, bon programa, i disfrutar de la gastronomia lleidatana, que és molt bona.
Home, com ho saps, això, Que tinguis un bon dia, gràcies.
Vinga, vagi bé.
L'actualitat esportiva en mans i veu del José Luis Gil. José Luis, com estàs? Bon dia. Bon dia de la ràdio.
Gràcies, José Miguel. Igualment per tots vosaltres. Bon migdia. Què tal? Aquí estem, sí senyor. Què?
Com ho tenim, això?
Torna la Champions. És un gran dia avui, no només pel Dia Internacional de la Ràdio. Torna la Lliga de Campions,
Sí.
Tindrem tiempo de... Què vol dir? Sí,
sí, que sí. Sí, que sí, però a mi em fa por. Jo estic amb el cor en un puny. El Barça no està precisament per tirar floretes.
No, el Barça no juga avui. Ni demà.
Demà? No, la setmana que ve.
La setmana vinent.
Perdó, sí.
Tranquil·litat. Miri, avui, d'entrada, Leipzig-Real Madrid, a les 9 de la nit.
Molt bé.
I també, en aquesta hora, Copenhague-Manchester City. Aprofitant la vinentesa i aprofitant que el Leipzig juga un senyor que és un molt bon jugador de futbol, que es diu Dani Olmo, doncs a Esports Copé hem trucat al pare de la criatura, a Miquel Olmo. I amb Miquel Olmo doncs analitzarem la temporada de Dani Olmo i també aquest Leipzig-Real Madrid, que és el partit que, diguéssim, obre el foc d'aquesta ronda de vuitens de final de la Lliga de Campions, que com és habitual, bueno, com venia sent habitual perquè el format canvia la temporada vinent, doncs es ve disputant en dues setmanes. Del Barça, que estava vostè molt preocupat. Ahir es va reunir Laporta amb diferents grups d'opinió per posar una mica el termòmetre i veure la temperatura de la grada blaugrana després dels últims esdeveniments i dels últims resultats, ara que sembla apaivagat l'incendi de Deco. Pel que fa a la Girona, recordem, el Girona juga dilluns al camp de l'Atlètic de Bilbao i dilluns vinent un Atlètic de Bilbao que no va passar de l'empat a 0 al camp del Almeria, en el que podria haver estat l'últim partit de Garitano a la banqueta del conjunt de los Juegos Mediterráneos. I de protagonista a protagonista, li he parlat de Miquel Olmo, doncs aprofitant també la vinentesa i que fa uns dies s'ha acabat la Copa d'Àsia amb victòria de Qatar, parlarem a Esports Cope amb el seleccionador de Qatar, amb Tintín Márquez, i també doncs intentarem colar-li alguna pregunta respecte a la situació del Espanyol. En plana poliesportiva, mundials de natació, waterpolo, Espanya femenina supera Canadà i ja està a semifinals. Avui a les 2 de la tarda, quarts de final pels homes davant de Montenegro. I atenció a la notícia, perquè Sergio Scariolo ha donat a conèixer la convocatòria de la selecció espanyola de bàsquet, que la setmana vinent afronta la primera finestra de classificació per l'Eurobàsquet 2025. Del Barça han entrat Parra, Brizuela i Ricky Rubio. És a dir, Ricky Rubio, que no jugarà aquesta setmana la Copa del Rei a Màlaga amb el Barça, sí que jugarà, si no hi ha cap contratemps, amb la selecció espanyola, aquesta primera finestra de classificació per l'Eurobàsquet 2025, primers rivals d'Espanya, Letònia i Bèlgica.
José Luis, moltes gràcies. Que tinguis un bon dia.
A vostè, senyor. I vigili amb el Sergi Tor, eh?
Així sigui, li faré una abraçada per la teva.
Correcte.
Doncs quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, recordeu que podeu escoltar totes aquestes informacions d'Esport de Casa ampliades a Esports Cope amb el Joan Ballori. De seguida parlarem de les grans oblidades de la salut. I ara flipareu, perquè em direu i us podeu preguntar i quines són les grans oblidades de la salut? Les ungles. Les ungles són les grans oblidades de la salut i de seguida explicarem el per què. Estem aquí a Lleida, estem celebrant el Dia Mundial de la Ràdio per 9 anys consecutius que es celebra aquí a la demarcació de Lleida amb el Col·legi de Periodistes de Catalunya amb 12 hores de ràdio en directe, 14 emissores de la demarcació. Estem fent aquestes 12 hores dins del memorial Josep Lluís Cadena, que a més avui estrenem la nomenclatura del Josep Lluís Cadena, sí, com a memorial del Josep Lluís Cadena. Continuem aquí i de seguida en parlem d'aquestes grans oblidades de la salut com són les ungles aquí a migdia, a Cope Catalunya i Andorra. Però abans, no sé si has trobat ja la casa dels teus somnis, però cuando ya has encontrado la casa de tus sueños, no puedes esperar para estrenarla. Por eso, con Banco Sabadell puedes simular la cuota de tu hipoteca de forma ágil, en menos de un minuto, porque empiezas a vivir donde deseas. No puedes esperar si lo tienes ya. Así que entra en bancosabadell.com/hipotecas, infórmate y simula tu cuota personalizada al instante.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Tractoradas, cortes de carretera, incidentes, enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Eso se deja ver también en el transporte de mercancías, que calcula una pérdida de 35 millones de cada día. Estas movilizaciones normalmente tienes que saber cómo las empiezas, pero sobre todo también tienes que saber cómo las acabas. Porque si no las acabas y se te van de las manos, entonces cuando la violencia es más noticia que tu propia reivindicación, malo para ti.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en Cope.
Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? 10 días, reuniones, cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades.
Hay coches que solo pasan una vez. Tu Citroën C3 desde 13.200 euros financiando y con entrega inmediata. Solo por esta vez y solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquesta és una de les cançons que segurament si l'haguessin posat al concurs d'abans no l'encerta
I mira que va sonar.
Però tu sí que l'encertaria, Ricard.
Jo sí, i a més jo feia allò que deies, la gravava amb casset, esquivava, intentava esquivar el locutor, la gravava 3 o 4 vegades i l'anava ajuntant on no parlava el locutor. Uà, per tenir-la sencera.
Això és art, eh? Sí. El teu ja ve de... Ostres, quina currada.
Vaig aprendre del Toni Peret i el Josep Maria Castells amb el Max Mix i aquelles històries.
Oh, que grans... Que grans. Això diu que... D'això, quan fas aquests comentaris, ja diu molt de l'edat que tenim. Sí, sí. Que no és ni molta ni poca, la justa. Què tal les teves ungles?
Jo, poc cuidades.
Doncs són les grans oblidades de la salut, les ungles. Què tal? Com estàs? Paula Alfonso, bon dia, benvinguda.
Bon dia, Cruz, bon dia, Ricard, i per cert, feliç Dia Mundial de la Ràdio. Bé, doncs des de fa un temps s'ha posat de moda a les xarxes socials, sobretot a Instagram, els nailfies, que no són més que les selfies on es mostren les ungles amb una manicura fantàstica. Rosalía, Jennifer López, Selena Gomez i Kylie Jenner van ser algunes de les primeres celebritats que pujaven imatges de les seves urpes perfectament afilades i decorades. Els primers plans fent morrets o traient la llengua han anat perdent pes en els fills, en favor de les ungles protagonistes de totes les bíblies d'estil i moda. Bé, les ungles són un xivato fantàstic que ens indiquen si tot va bé o si patim algun problema de salut. La seva funció és protegir els teixits dels dits i estan formats per capes d'una proteïna anomenada queratina, que també es present en algunes parts del cos, com els cabells i la pell. Sí. El color uniforme llis indica que la ungla de la mà o del peu està sana. Qualsevol canvi que puguem observar la forma del color pot significar que el nostre cos s'ha produït alguna alteració. Per això, convé estar atents.
I tant que convé estar atents. Mira, parlem precisament amb una doctora que en sap i molt de tot això. És la doctora Andrea Convalia, que és dermatòloga a Dermic i a l'Hospital Clínic de Barcelona i, a més, és coordinadora de la unitat de tricologia. Aquesta dona li ensenyes les ungles i et diu tot. Doctora, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Sembla que la salut de les nostres ungles la tenim com una mica, no diria abandonada, però sí oblidada, no? Allò que no li donem importància.
Efectivament, i és que últimament ja estem donant a les ungles una importància merament estètica, no? Moltes vegades ens les pintem, els hi canviem els colors, la forma, la llargada, i oblidem que realment doncs, una part del nostre cos que hem de cuidar també a nivell de salut.
Mm. Com per exemple, la gent que es pinta les ungles... una altra pregunta, perquè començarem pel principi. Quina és la base per cuidar una ungla, o les ungles? Lo essencial que hauríem de fer...
Doncs bé, mira, per cuidar bé les ungles el que hem de minimitzar són els traumatismes externs que hi fem sobre elles, no? Al final, les ungles són un element de protecció, no?, de les nostres puntes dels dits, però també hem d'intentar doncs, cuidar-les, per exemple, portant les dels peus calçats, que no ens les apretin, que no ens les facin malbé, i les de les mans, intentar minimitzar l'exposició doncs, a certs factors externs. No? Nosaltres, els dermatòlegs, a mi m'agrada dir que m'agrada mirar les mans de la gent, però no per preveure el futur, sinó per entendre quin és el passat d'aquella persona, no? Que moltes vegades veient aquelles mans i aquelles ungles de les mans podem inclús treure una miqueta, no?, a què es dedica aquesta persona que està exposada durant el dia a dia, i llavors les hem de portar, en general, no?, el millor per la salut de les ungles, el més netes possible, eliminar doncs, tots aquests elements químics als que a vegades estem exposats durant el dia, doncs, moltes vegades depenent de quines feines, i portar-les el més curtetes possibles sense arribar a fer-nos mal, no? I sobretot vigilar molt, per exemple, amb les cutícules, que hi ha avui en dia doncs, una tendència a retirar les cutícules en aquests centres de manicura que fan doncs, que s'afavoreixin molt les infeccions i les inflamacions en aquesta part del nostre cos.
Disculpa la meva ignorància, què és una cutícula?
La cutícula seria doncs, una palleta que tenim a la part més proximal de la ungla, seria on s'enganxa la ungla amb la pell, no? I aquesta cutícula el que fa en realitat és com un impermeable, perquè nosaltres doncs, ens puguem mullar les mans o puguem tocar diferents coses i aquests doncs, agents externs, ja sigui l'aigua, ja siguin olis, químics, pintures, el que sigui, no entri per sota la pell i no ens ocasioni una inflamació o una infecció. Molts problemes que veiem a la consulta deriven doncs, d'haver tret aquest aquestes cutícules en excés, no? D'haver fet unes pel·lícules exagerades que després fan doncs, que aquesta zona de la pell que està en contacte amb l'ungla s'inflami i en ocasions inclús doncs, que l'ungla arribi a caure o s'infecti doncs, per fongs o per bactèries.
Doctora, ungles llargues o curtes? Va, és una qüestió estètica, no? Curtes, sempre.
Curtes, per salut curtes, però això sí, sense arribar-nos a passar de curt, no? Perquè llavors sí que si ens tallem les ungles massa curtes existeix la possibilitat de que quan tornen a créixer s'enfonsin per sota de la pell, no?
Sí.
I ens creïn aquestes inflamacions a les vores dels dits, no? Que són tan doloroses, sobretot a les ungles dels peus, no? Intentar portar-les curtetes, idealment doncs això, deixant una petita línia blanca, no? Que seria doncs aquest trosset de làmina ungueal que queda doncs deixada, no enganxada a la pell, no? Per dir-ho d'alguna manera, però sempre curtes, no? Perquè així doncs és un tema més higiènic, evitem doncs que s'acumuli a sota de la ungla, no? Doncs certs microorganismes i substàncies a les que estem exposades durant el dia a dia, i a més també doncs, ens permet, no?, mantenir una ungla més sana durant el temps.
I per pintar-se les ungles, s'han de pintar? És aconsellable, no és aconsellable, o en funció del que li posem a sobre?
Doncs bé, l'ideal seria doncs, no portar-les pintades, no?, perquè sempre estem aplicant sobre la ungla doncs, un esmalt que doncs, pot amagar per un costat doncs, una patologia de la ungla, perquè quan les portem pintades en moltes ocasions no les veiem, i després també doncs, la retirada d'aquest esmalt normalment ho fem amb productes relativament agressius, que vulguis que no van danyant aquesta ungla.
Doncs, doctora Andrea Convalia, dermatòloga de l'Hospital Dèrmic i de l'Hospital Clínic de Barcelona i coordinadora de la unitat de tricologia, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres de la importància de tenir cura de les ungles. Molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Un plaer. Doncs ja ho sabeu, ungles curtes. Ungles curtes, en aquest cas, eh?
Sense passar-se.
I sense pintar. I sense pintar. Això seria una de les bases de les ungles. Bé, doncs ja sabem una mica més de salut en aquest cas. De seguida tancarem aquest migdia a Cope Catalunya Andorra parlant i continuant parlant de ràdio. Però en aquest cas parlarem de ràdio d'una manera molt especial, perquè parlarem de ràdio, de curiositats de la ràdio. Sabrem quan es va inventar, sabem quin va ser la primera transmissió comercial de ràdio, sabrem per què avui, 13 de febrer, es celebra el Dia Mundial de la Ràdio. Clar, aquí, Dia Mundial de la Ràdio, però per què el 13 de febrer? Per què? Demà és el Dia dels Enamorats? Podria haver estat demà? O ja estava agafat? Doncs això ho parlarem amb el nostre divulgador científic, l'Alfred López, que és autor d'una saga de llibres de curiositats que no te l'acabes, i que ens ho explicarà tot. Perquè d'això, d'altra cosa no sé, però d'això en sap. Però abans, voleu estar aïllats del fred? Doncs reviso les finestres. Les finestres. Bricoventana, perquè l'arribada del fred no ens ha de preocupar amb les finestres modernes de Bricoventana.es. Brico-ventana.es. Mantindre la teva llar càlida, acollidora, així que podem donar-li a la llar el confort que es mereix, renovant les finestres amb Bricoventana.es. Apunta, eh? Brico-ventana.es, per una comoditat màxima. Per què? Doncs perquè, per exemple, a l'estiu també aïlla de la calor amb l'aire condicionat. Brico-ventana.es.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Quieres adelgazar? No te lo pienses más. Con el plan 1-2-3 en solo 3 semanas eliminas de 4 a 7 kilos.
Muy rápido y seguro con registro sanitario, es drenante, te deshinchas, pierdes peso y volumen.
No, son batidos. Tomas un sobre al día y una cápsula la última semana con un vaso de agua y listo. Además, es apto para todos. Primera semana, limpias.
Eliminas toxinas, retención de líquidos y 2 kilos menos.
Segunda semana, renuevas.
Reduces la barriguita y el estreñimiento y otros 2 kilos menos.
Y la tercera semana, con las cápsulas, ya pierdes la grasa en cara, cintura, espalda, barriga y piernas.
Adelgazarás de 4 a 7 kilos, 6,50. 51 52 53 y gran oferta con el plan 1-2-3. De regalo, la faja cinturón sauna más el gel reductor destructor de grasa localizada. Sí, sí, gratis con tu plan 1-2-3. 650 51 52 53.
El plan 1-2-3 es económico y el envío por mensajería gratuito. 650 51 52 53 y perderás de 4 a 7 kilos. Repito, 650 51 52 53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vamos a hablar de salud en los ojos. Tener los ojos en buen estado es algo esencial para una vida saludable. Es así, hablamos con el Centro Oftalmológico Tres Torres, hablamos con el doctor Emilio Juárez. Doctor, bienvenido, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, cómo estamos?
Vamos a hablar de las cataratas. ¿Qué son, cómo se producen y cómo las podemos corregir?
Pues mira, la catarata, a veces lo hemos explicado en algún otro comentario que hemos hecho, que el cristalino que tenemos dentro, que es el que nos tiene que enfocar, se va endureciendo con el tiempo, que es lo que llamamos vista cansada. Cuando ese endurecimiento nos afecta a la visión de lejos y ya no lo corregimos ni con gafas, es porque se va calcificando, endureciendo y volviendo cada vez más marrón, y es lo que llamamos catarata. Bien, ¿cómo la corregimos? Mira, antes se tenía que hacer con una intervención donde se hacía anestesia local, se ponían puntos, se hacía una cirugía donde el cirujano lo hacía todo, y ahora nos ha venido una tecnología que hace el 70 al 80% de la intervención, que es el láser catalyst. ¿Qué hace ese láser? Pues sin entrar en quirófano, te desintegra esa catarata, la convierte en pequeños cuadraditos de 80 a 100 micras, y luego solo entraremos a quirófano para tener que liberar esos trocitos con suero y poner la lente. Es decir, para el cirujano le ha quedado una parte de la intervención, la más simple o la más sencilla, que es aspirar y poner la lente que va en un cartucho precargado para que nosotros podamos corregir en ese momento si tienes un defecto de gafas para lejos o para cerca, si solo es para lejos, si es para cerca solo. Es decir, la catarata te va a permitir que quitarla te permita mejorar tu visión y ganar capacidad de ver, y además que si tú quieres te puedas corregir la dependencia de las gafas para siempre. Y eso es lo que nos permite hoy en día la tecnología con el láser Catalyst.
¿Y cuánto se tarda en esta intervención?
Pues mira, el láser, entre el escáner que tiene que hacer del ojo y la energía que aplica, no llegará al minuto. Y nosotros en el quirófano estaremos entre 5 y 6 minutos. ¿Por qué? Por lo que os decía antes, si un láser te hace la parte importante de la cirugía y el cirujano solo tiene que aspirar y poner la lente, facilita la intervención, simplifica el proceso, reduce los riesgos porque el cirujano actúa menos, y además permitirá que vuestra recuperación sea mucho más rápida. Es decir, aplicar menos energía con láser supone que el ojo se inflama menos y permite una recuperación más fácil.
¿Cuánto tiempo se tarda en recuperarse? Es decir, en estar ya, digamos, en perfecto estado para funcionar.
Mira, para que tengas una idea, yo a mis pacientes los opero un ojo el lunes y el otro el martes o el miércoles. Y les digo que a partir del lunes siguiente ya pueden empezar a activarse para hacer lo habitual. Lo habitual no es, por ejemplo, hacer boxeo, no es irse a un sitio donde haya riesgo de que te entre algo en el ojo, pero pueden empezar a salir, pueden empezar a ver el ordenador, incluso si tienen un trabajo de despacho pueden empezar a hacerlo, porque piensa que el láser, al tener que utilizar microincisiones muy pequeñitas de 2 milímetros, estas microincisiones para poner la lente se autosellan en 48-72 horas, y por lo tanto a partir de la semana tenemos mínimos riesgos en la intervención y en las complicaciones posoperatorias, y eso te permite que tú te puedas ya incorporar a hacer una vida relativamente normal.
Pues deja que te echen una mano en el Centro Oftalmológico Tres Torres, deja que te liberen de tus cataratas. La primera consulta es gratuita y el teléfono 900-842-848, 900-842-848, o puedes consultarlo en su web oftalmologiatrestorres.com. Doctor, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La luna que viví, la noche de...
És el moment de parlar de les curiositats de la història de la ràdio, Ricard. Tu saps quan es va inventar la ràdio, per exemple?
Fa 100 anys?
Fa més.
No, fa 100 anys, penso que va ser la primera emissió comercial a Espanya.
La primera emissió a Espanya, sí, sí. Fa aquí, bastant més, no?
Aquí a vegades ja arribem molt tard, ja quan altres països ja ho tenen posat, no? Et presento a una persona que en sap i molt d'això. De fet, té un munt de llibres sobre curiositats publicats. Listo que todo lo sabe, aquesta és la seva marca. Es diu Alfred López, és divulgador científic. Alfred, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes. Feliz día de la radio, queridos amigos.
E igualmente, lo que te vamos a echar de menos aquí, sobre todo a la hora de comer, porque sabemos que tú tienes buen saque.
Sí, y amo Lleida. Yo tendría que haber estado ahí. Amo Lleida.
Amas Lleida,
tendría
en este caso.
Tendría que haber estado ahí. Pero nada.
Oye,
nada. Disfrutar del sitio y de la gastronomía.
Así será, ni lo dudes, ¿eh? Ya comeré yo por ti, no te preocupes por eso. Alfred, ¿por qué hoy es el día de la radio? ¿Por qué el 13 de febrero es el día mundial de la radio con la de días que hay?
Sí, pues mira, esta fecha se estableció por la Asamblea de las Naciones Unidas en diciembre de 2012 y esta efeméride conmemora el inicio de las emisiones radiofónicas de la ONU, de la radio de la ONU, en 1946, que fue un 13 de febrero. Que estas, además, estas emisiones estaban destinadas a transmitir noticias sobre derechos humanos a los países miembros. Y la ONU, que es la responsable de designar tales eventos, seleccionó esta fecha por su significado histórico, ya que, como digo, fue el 13 de febrero de 1946 cuando ellos empezaron a emitir. Pero el invento de la radio va mucho, 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 mucho atrás, ¿eh?
Alfred, claro, el invento de la radio, pero ¿podemos establecer quién inventó la radio? ¿Hubo una sola persona que lo inventara todo o no?
No hubo una sola persona, aunque durante muchísimo tiempo se ha considerado a Guglielmo Marconi como el inventor de la radio, y siempre se ha dicho que Marconi fue el inventor de la radio.
Ah, no, me estás hundiendo un mito, ahora no me hundas, ¿eh?
Sí,
que esto
sí,
me costó mucho aprenderlo.
Espera.
Marconi no inventó la radio. Marconi fue el que presentó la patente en 1904. Antes que él, hubieron otros. Y uno de ellos fue Nikola Tesla. Nikola Tesla se puede considerar como el inventor oficial de la radio. Lo que Marconi fue el que presentó la patente en 1904. Pero, sin embargo, también tenemos que considerar a James Clerk Maxwell como uno de los precursores más importantes de la radio, ya que en el siglo XIX ya formuló las ecuaciones electromagnéticas que describían la propagación, evidentemente, de las ondas electromagnéticas. Y tampoco podemos olvidarnos de un científico español, José Cabanillas, quien también realizó importantes investigaciones sobre la propagación de las ondas de la radio en los inicios de la radio.
Clar, és que pensa que la ràdio té molts invents al darrere, llavors cada invent el va inventar el seu inventor o inventora, i clar, dir qui és l'autor o autora, doncs és difícil. Sí, la ràdio, de quasi sempre, hi ha una cosa que l'ha acompanyat, la publicitat.
Home, la publicitat, sí. Una cosa tan freda com són les ones electromagnètiques, arriba una cosa tan càlida com és la comunicació i la publicitat. Porque, claro, nosotros somos una emisora comercial, Alfred, sí. Pero ¿cuál fue la primera transmisión comercial de radio? ¿Cuál fue la primera?
Bueno, sabemos que la primera de España fue la de Radio Barcelona, EAJ1, pero la primera comercial de radio del mundo, de todo el planeta, fue en 1920, realizada por la emisora KDK de Pittsburgh, Pensilvania, en Estados Unidos. Y la primera retransmisión radiofónica en España, como he dicho, que está considerada como oficial, ¿eh?, fue la que se tuvo lugar a las 6:30 de la tarde del 14 de noviembre de 1924 desde Radio Barcelona, a quien se le adjudicó la licencia EAJ1, aunque cabe destacar que unos meses antes Radio Ibérica estuvo retransmitiendo desde Madrid, aunque se consideraban que eran unas emisiones no oficiales y de prueba, así que no se le dio la licencia gubernamental hasta después de dársela a Radio Barcelona.
Ahora solo nos faltaría saber, Cruz, que fue el primer producto que se anunció a través de la
eso
radio.
Eso sería buenísimo, lo primero que pero seguro que Alfred, como lo retes, lo averigua, ¿eh? El primer producto que se anunció en radio, ¿eh?
Ahora mismo, el de la radio no lo sé, el de la tele sé que fue un reloj, pero el de la radio no lo sé.
Ah, mira, ¿ves? Mira. Tú pon la prueba, yo lo he hecho alguna vez y me pinta la cara, ¿eh?
Parlant de rellotges.
Mira, per acabar, ¿sabéis que hay una cosa molt, molt clara que identifica molt la radio? Són les senyals horàries, el pip, 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 que hi ha moltes maneres, però...
Pip.
Pip, me deixat un, no?
Exacte, claro, llarg, el final, més llarg.
¿Cuál es el origen de estas señales horarias? ¿Por qué se ponen esos pitidos?
Pues mira, fue el 5 de febrero de 1924, o sea, hace también un siglo, ¿eh? Ha hecho esta misma semana un siglo hizo la semana pasada, que la BBC o la BBC realizó la primera emisión de señales horarias en la radio, inspirada por el éxito de transmitir las campanadas del Big Bang en el año 9 de 1900, o sea, entre 1923 a 1924, que la retransmitieron por la radio por primera vez, lo que eran las campanadas. Y entonces Flax Dixon, que era del Observatorio Real de Greenwich, y John Reid, que trabajaba en BBC, consideraron la idea de emitir unos pitidos acústicos en los últimos 5 segundos de cada hora para sincronizar también la hora oficial del país, también con la Commonwealth, con toda la cadena de emisoras de la Commonwealth, para que supiesen la hora exacta en punto que era en cada uno de los países, porque aunque hubiese usos horarios diferentes, cuando es la una en punto en Gran Bretaña, también es la una en punto en Canadá, o lo era, no la una en punto, sino era la hora en punto en Canadá, y era la hora en punto en Australia, ¿no? O sea, países que eran de la Commonwealth. Así que esta práctica, iniciada por la BBC, se extendió mundialmente después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, y facilitó la sincronización también en la navegación y en el trabajo de las emisoras de radio de todo el mundo.
Alfred López, muchísimas gracias, como siempre. Eres un crack.
Un placer.
Gracias. Cuídate.
Es un placer. Muchos recuerdos a todos y a disfrutar de Lleida. Cruz.
Gracias.
Clar, sí. Ara per internet ho tenim tot sincronitzat.
Doncs nosaltres acabem ja i només cal agrair que ens hagin convidat aquestes 12 hores de ràdio en el Memorial Josep Lluís Cadena.
Sí, és la 9a edició del Dia Mundial de la Ràdio, que s'organitza des de la demarcació de Lleida, el Col·legi de Periodistes, i agraït que José Miguel Cruz hagi estat aquí.
Jo també, tu. Ara mengem. Arribem a les dues, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz, que acabin de passar una molt bona tarda i bon dia de la ràdio.